Benvinguts una jornada més al Tu Jugues. Abans de començar, però abans de sentir la cinta habitual del Tu Jugues, els components del Tu Jugues al complet, ens volíem dirigir als nostres oients aquesta setmana per demanar-vos disculpes per aquestes tres setmanes de vacances que ens hem agafat sense que ens toquessin, però per situacions diverses els tujugueros hem tingut que aplaçar-nos durant aquestes tres setmanes. En tot cas, avui, tot i que és el dia del treballador, sí que hem vingut a treballar perquè volem actualitzar-vos de tot el que està succeint i ha succeït al voltant de l'esport santfeliuenc. Per això, com cada setmana, a partir d'ara, Tu Jugues. I com dèiem, benvinguts a una nova jornada del Tu Jugues, una jornada que ja estem a les darreres jornades de la temporada amb totes les competicions, però l'esport doncs, té moltes notícies al seu voltant i tot i que encara les lligues regulars segurament les acabem en 3-4 setmanetes, l'esport encara té notícies endavant i fins a finals de juny, aquí al 107.2 de la FM, tots els dilluns de 10 i fins a les 11 de la nit. I què trobem aquí? Doncs la informació esportiva al minut. Ben calenteta sortida del forn del cap de setmana i tota aquella informació doncs, que no estem tan habituats a trobar potser doncs, amb què són classificacions i resultats, sinó informació que ens donen les diverses entitats esportives de Sant Feliu. I com aconseguim això? Doncs amb un equip format per el Quique, que una setmana més, ara ja sí, el tenim aquí amb els mandos i fem-vos arribar els sofis a casa vostra. Molt bona nit, Quique.
Molt bona nit.
Quique, et sents molt fluix, eh? Crec que t'has de donar un alto de banda.
Bueno, en principi ja me n'havia donat, però
ara,
ja està.
Ara molt millor. I com no podríem tampoc sense doncs, fer el triumvirato de oro amb el Ton Falqués. Molt bona nit, Ton.
Bona nit, Quim.
Retrobats una altra vegada, eh?
Retrobats i amb mono ja de ràdio, eh?
Amb molt de mono, molt de mono. I que us parla el Quim Martínez, us volem portar tota la informació esportiva d'ara i fins a les 11. Penseu que ja aquesta jornada porta moltes notícies. Notícies al voltant de classificacions, resultats, etc. Però, a més, doncs, notícies al voltant doncs, de partits amistosos doncs, que es fan, doncs, jo diria, interoceànics, per dir-ho, o ultraoceànics, no sé com se diu això.
O transoceànics.
Transoceànics, això. Estic una mica espès, es nota aquesta falta de ritme de micro. També a més doncs, tractarem doncs, una miqueta com estan les situacions dels diversos equips, sobretot els primers equips dels grans clubs de lligues regulars, i doncs, també tractarem una polèmica que està sorgint amb el femení, amb el femení de l'hoquei, que hi ha una polèmica que es pot fer doncs, o la glòria o no tan glòria.
O quedar-se malament els llavis una mica, no?
Això, que seria molt fumut per tots plegats. I, com no, doncs recordarem un tema doncs, que a l'abril semblava que s'havia de solucionar, però avui estem al maig i sembla que això no s'ha solucionat. Tot això, d'ara fins a les 11, aquí, al 107.2 de la FM. I per començar a fer boca, per començar a saber doncs, totes les notícies que anirem desenvolupant al llarg del programa, comencem amb els titulars de la jornada. I comencem per l'hoquei.
Partit del tràmit pel primera catalana estatal contra el grup Clima Mataró, amb un arbitratge nefast de pati de col·legi contra tots dos equips. Els codinencs van ser molt inferiors davant un Mataró que va demostrar per què és un nou equip de l'Hockey Lliga per la propera temporada. El primera catalana, amb opcions reals per ascendir a primera nacional catalana, no va jugar aquesta setmana perquè el Tona va ajornar el partit al·legant que no tenien pista. El femení guanya els dos partits que li restaven per acabar la lliga de forma clara, quedant a l'espera de la resolució del comitè de competició sobre el conflicte dels partits ajornats amb el Mataró, que pot donar-se la classificació pels campionats d'Espanya que es juguen la setmana que ve. L'abril s'acaba de la mateixa manera que va començar, sense notícies sobre la situació de la Junta, secretisme que ningú no entén de cara a planificar la propera temporada. L'Atlètic no va disputar cap partit aquesta jornada i no dona la sensació, després dels darrers resultats, de canviar l'apatia de la segona volta a l'espera de finalitzar la temporada.
I continuem amb el futbol.
A segona catalana escombra del camp a un Seva que va acabar perdent els nervis i a 5 jugadors. Els visitants van finalitzar el partit amb 8 jugadors de camp. Gran actuació de tot l'equip, però destacant a Òscar Hinojosa, que va signar un hat-trick. El juvenil tanca la temporada amb un empat a casa contra la Metja, acabant quarts, tot i la irregularitat en el joc i els canvis en el cos tècnic que han patit aquest any. Futbol solidari al municipal de Sant Feliu. Aquest dilluns 1 de maig s'ha jugat un nou partit d'integració al poble amb els nouvinguts, en aquesta ocasió contra una selecció d'uruguaians.
Si tu jugues, l'equip d'Ona Codinenca també. Tu jugues els dilluns a Ona Codinenca.
I pels amants dels resultats i les estadístiques, i aquells que no paren de fer números amb el llapis, sobretot quan s'acaben les temporades, carrusel de resultats de la jornada. Comencem pel futbol. Segona territorial, grup 5, Sant Feliu de Codines 6, Seva Unió Esportiva 2. Això deixa els santfeliuencs amb sisena posició amb 49 punts, a 7 punts de descens a falta de 4 jornades. Juvenils, segona divisió, grup 19, Sant Feliu de Codines 1, Ametlla del Vallès B1. Això deixa els codinencs, després de finalitzar la temporada, amb quarta posició amb 49 punts. El campió d'aquesta lliga ha estat el Taradell Unió Deportiva amb 68 punts. Cadets, primera divisió, grup 6, Sant Feliu de Codines 1, Canovelles B, Unió Esportiva 3. Això deixa els codinencs, en aquest cas, amb 14a posició, amb 11 punts, mentre que el líder és el Manresa, amb 65. Infantils, primera divisió, grup 6, Orbic 9, Sant Feliu de Codines 2. Això deixa els codinencs amb 12a posició amb 30 punts, on el líder en aquest cas és l'Orbic amb 75. Alavins, segona divisió, grup 30, derbi contra el Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines 3, Caldes de Montbui, Club de Futbol 2. La victòria dels codinencs en el derbi els deixa en novena posició amb 37 punts, mentre que el líder és el Taradell amb 69. I passem a l'hoquei. Primera estatal, aquesta jornada, crec que no hi havia jornada, per un partit aplaçat entre el Sant Feliu Grup Clima Mataró, que s'ha jugat dia 1 de maig, dia del treballador, en el qual el Sant Feliu a casa va perdre per 1-4. Amb aquesta derrota, el Sant Feliu no rep cap moviment a la classificació i es manté en novena posició amb 41 punts, mentre que el líder és el Grup Clima Mataró amb 63. Primera Catalana Grup B. El Sant Feliu de Codines aquesta jornada va descansar i amb aquestes opcions reals de poder estar amb les places d'ascens a Primera Nacional Catalana, el Sant Feliu està en setena posició amb 47 punts, encara amb molts partits aplaçats que el poden fer aspirar a aquestes places d'ascens. I Segona Catalana Grup C, Atlètic va descansar i es manté en 11a posició amb 25 punts, mentre que el femení Primera Nacional Catalana aquesta jornada va fer dos partits. Un va guanyar contra el Vilanova i Blau 1-7 a casa del Vilanova i l'altre va guanyar contra la Sal 4-2 i deixa a les nostres noies amb la mel als llavis per aquests campionats d'Espanya.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
I seguim aquí al 107.2 de l'FM en directe parlant d'esports, dels esports de Sant Feliu. Avui volíem començar parlant de futbol, volíem començar parlant d'un dels esports que molts cops doncs, porta situacions complexes, però altres cops porta a situacions de molta solidaritat. Tanta solidaritat com el partit que s'ha disputat el dia 1 de maig, avui dilluns, al Camp Municipal d'Esports, en el qual han participat una selecció d'uruguaians de Sant Feliu contra una selecció de jugadors de Sant Feliu, veterans, etc. I nosaltres volíem començar doncs, ja en directe parlant amb un dels components d'aquesta selecció d'uruguaians i ens expliqueu una miqueta el motiu d'aquest partit i tot el que ha passat. Andrés,
sí,
buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muchas gracias por atendernos aquí en directo ahora cuando son las 10:15 aproximadamente de la noche.
No hay problema, damos las órdenes.
Bueno, Andrés, estábamos hablando de este partido. Yo pienso una iniciativa fantástica por parte, pues, tanto de la comunidad uruguayana que hay en San Feliu como de los sanfeliuenses que han estado hoy en este partido, ¿no?
No, sí, la verdad que sí. Esperemos que se siga repitiendo a nivel social, esto es muy importante, aparte de que, bueno, en lo futbolístico y eso se hace muy, se hace mejor, ¿no? Porque, bueno, uno va conociendo, son dos culturas diferentes, obviamente, pero es lindo para unir, ¿no? Estamos unidos, somos todos iguales, todos hermanos.
Exacto, y más en una iniciativa como es el deporte, que el deporte siempre destaca estos valores, ¿no? De solidaridad, compañerismo, apoyo y sobre todo, pues dijéramos igualdad, ¿no?
Ahí está, es de lo que se trata, es tratar de integrarnos a una sociedad que la verdad nos ha abierto las puertas de par en par y la verdad estamos muy contentos. Incluso, bueno, se ha terminado con un tercer tiempo, como se dice en el rugby, con, bueno, una barbacoa entre todos, la verdad, hablando un poco del partido y de la chance de cada uno y eso, y bueno, riéndonos viniéndonos más que nada, ¿no? Que es lo importante.
Hombre, supongo que esa tercera parte es la que tenéis más práctica todos, ¿no? Porque yo he estado viendo un poquito el partido y bueno, algunos más, algunos menos, mucha calidad, eso sí, lo que se nota la falta de rodaje, ¿no?
Sí, obviamente.
Por ambos equipos.
Estamos hablando con Santi, que es el técnico del primer equipo de San Feliu, justo, y me decía que se había calzado las botas después de un año. Y la verdad parecía que había jugado ayer. Porque la verdad, con su calidad, ¿no? Y bueno, y es cierto, así que la verdad, la falta de rodaje, bueno, algunos kilos pasados, algunos jugadores, pero bien, la cosa, ya te digo, es pasar un momento ameno, divertido, y unirnos que sobre por el deporte. si todos hablara con el idioma del deporte, no habría guerra en este mundo.
Eso seguro, Andrés. También una de las cosas que queríamos preguntarte un poco, esta iniciativa de hacer el partido contra una selección de uruguayos surge ya, pues viene de ya, o dijéramos, una pequeña filosofía de un grupo de gente que está haciendo estos partidos, ¿no? Porque creo que lo han hecho con alguna otra selección también de Mali, etcétera, etcétera. Yo supongo que, ¿cómo se plantea todo esto? ¿Cómo lo planteáis?
No, fue, mira, la verdad, nosotros, bueno, entre somos un grupo uruguayo, unos 50 y poco de uruguayos que estamos aquí, y bueno, salió la idea de conseguir las camisetas, ¿no? De la selección, las camisetas oficiales, y bueno, a través de un conocido en Uruguay, y bueno, tratar de formar un equipo para anotarnos en alguna liga amateur y eso, ¿viste? Para divertirnos. Y bueno, y surgió, estuvimos hablando con Salva, no sé si lo conoces, el dirigente de San Feliu.
Sí, sí.
Y bueno, nos propuso para hacer un partido amistoso con las viejas glorias de San Feliu, y bueno, estamos a las órdenes para todo este tipo de cosas. Y bueno, y la verdad, surgió gracias a Salva y bueno, y proyecto de Ángel también. Bueno, por mi sobrino que tengo jugando en el Alevín de San Feliu, Dieguito, que hace poco que llegó también y está jugando ahí. Y bueno, un poco de todo ahí, los contactos. Y bueno, armamos un partido para hoy. La verdad que salió muy bien, salió, se podría decir, perfecto.
Y Andrés, ¿qué se extrae de un partido como este? Supongo de, primero de todo, sentirte más ciudadano de este país y de este pueblo. Y supongo que muchas cosas, ¿no?
Yo ya te digo, mira, la verdad, uno cuando viene a un país viene con algunos miedos, porque bueno, ya te digo, son otras costumbres, otras comidas, aunque nosotros somos españoles, la verdad, porque yo soy descendiente directo de españoles, pero bueno, tenemos otras costumbres y... ¿Hola?
Sí, sí.
Y es un poco de ese interrogante, pero la verdad, yo, mira, viví un año y medio en Barcelona y desde octubre estoy viviendo aquí en San Feliu, y la verdad, te puedo decir que no lo cambio por nada, el pueblo.
Porque
la verdad que la gente muy amena, siempre al servicio, la verdad que es sin palabras el estar aquí con mi familia, la verdad, estamos los tres, somos yo, mi señora y mi hijo, y la verdad estamos muy contentos, así como todos los uruguayos que están aquí, que la verdad tienen nada más palabras de agradecimiento para el pueblo.
Porque yo me preguntaba, aparte de las muchas diferencias culturales que hay seguramente a nivel social entre un país y otro, Andrés, a nivel de deporte o de fútbol, si quieres, lo que más quieras, ¿dónde ves más diferencia con tu país?
¿Y dónde veo más diferencia? Que aquí es un poco más organizado todo, a nivel económico hay más dinero. Y lo que sí que veo que es más social. Acá todo más social. Allá uno lo acostumbran a competir desde pequeño, ¿no? Desde que nace te inculcan en que tenés que ganar. Y yo lo veo, bueno, ya te digo, por mi sobrino Diego, que la verdad es más social, todo más ameno, se respeta mucho más. Y la verdad lo veo bien eso. No lo veo mal. La verdad lo veo muy bien, porque uno, mientras siga así, va siendo amigos.
No, te lo comentaba porque hablando con algún conciudadano tuyo de Uruguay nos comentaba el hecho que en Uruguay el deporte a partir de juvenil, ya es profesional, ya no se considera poblaciones pues que tengan pues sus equipos juveniles jugando entre pueblos, etcétera.
No, es muy cierto eso, sí. A nivel de ya con 13, 14 años ya sos juvenil y ya competís a nivel profesional casi. Incluso, bueno, hay muchos jugadores que por el nivel económico y la necesidad de los equipos que salen muy joven ahí, en Uruguay, la verdad, se debuta con 15, 16, 17 años en primera.
Bueno, entonces, yo supongo, Andrés, que también, este partido entre selecciones un poquito también sirve ya como un calentamiento para el Mundial. Supongo que la población uruguaya estáis muy muy tensos de cara a este Mundial, ¿no?
Sí, no, la verdad que sí. Lo vemos lo vemos de afuera, la verdad, es un poco difícil. Es que es difícil ver a Uruguay fuera de un Mundial a nivel... Uno cuando, aunque estamos muy bajos futbolísticamente, tenemos jugadores repartidos por todas partes del mundo, porque la verdad, tenemos a Álvaro Recoba, a Pablo García, bueno, te digo dos o tres, ¿no? Pero a nivel, se ve que cuando se juntan, tantas figuras no funcionan, o no sé. Pero bueno, desgraciadamente no vamos al Mundial y lo miramos de afuera. Y bueno, yo... Ya te digo, lo lamento porque estábamos aquí cerca y pensaba ir a alentar a mi selección sin clasificada.
Bueno, en todo caso, Andrés, ver que este partido sirve para unir más a la gente de un pueblo, lo veo fantástico, para que se integren todos un poco más y lo facilitemos, que eso es aún más maravilloso. Y sobre todo para pasar un buen rato, disfrutar de las horas de ocio que tenemos. Y nada, mucha suerte de aquí adelante. Y que sepas pues que bueno, una Codinenca también es para todos aquellos que hacéis deporte y para los que no, pues vuestra casa.
Muchas gracias, la verdad te agradezco mucho. Y bueno, te agradezco que me hayas brindado estos minutos en la radio. Y bueno, es un placer hablar con vosotros. Y a las órdenes para lo que necesitéis, ya sabes.
Pues hasta pronto, Andrés, y a entrenar para el siguiente partido, porque creo que hoy habéis perdido, ¿no? Al final.
Sí, hemos perdido y feo, pero bueno. En el fútbol hay revancha. Bueno, tendremos la revancha y bueno, trataremos de hacerlo mejor.
A decirle a Salvador que os dejen horas para entrenar y que queréis la revancha siempre de una forma deportiva para sacar pues todo el fútbol que lleváis en las botas.
No, obviamente. La revancha, lo interesante va a ser el tercer tiempo, ya te digo.
Siempre es la mejor, la de la cerveza y la costilla.
Bueno, un abrazo y muchas gracias.
Hasta pronto, Andrés.
Adiós,
un placer. Adiós, buenas tardes. Bueno, pues ja sentiu, fantàstica iniciativa aquesta, doncs, la de fer aquest tipus de partits que penso que donen un color diferent a lo que és l'esport, no? A la competició habitual, etc, etc.
Home, realment sí, més és, quan estàvem veient el partit d'aquesta tarda veies que havien vingut les famílies dels uruguaios i els nanos voltant per allà i era interessant, no? La barreja de... perquè hi havia la... poc públic, però el públic que hi havia era el públic aquest de futbol de Sant Feliu, no? Que voltàvem per allà i així i veies els nanos que era maca la barreja, no? I jo quasi que des d'aquí ja podríem emplaçar el Sant Feliu que el torneig de festa major fessin torneig així, tu, Mali, els uruguaios i Sant Feliu.
Hòstia, doncs estaria molt bé un torneig de seleccions, diguem-ho, una de Sant Feliu i doncs, a totes les comunitats que conviuen aquí a casa nostra, no? I que ens porta cada dia més a que el dia de demà doncs, aquests fills d'aquestes comunitats doncs, acabin sent doncs, llavors els futurs jugadors del Sant Feliu, no?
A més que el Sant Feliu tenia un equipàs, però de luxe...
Velles glòries, tio, ja teníem jugadors com el Santi, l'actual entrenador del primer equip, el seu germà, l'Òscar, he vist el Kel, també, el Palau...
Hi havia l'estimat col·laborador incògnit del Tu Jugues...
El Jordi Masnou, per cert, Jordi, des d'aquí els micròfons t'hem vist el futbol, però noi, no hi ha qui et vegi per aquí, si es dius alguna coseta, aprofitant la vinentesa, no? També hi havia el Jordi Unyó.
Hi havia el Martí, hi havia el Raúl Jiménez, hi havia el Pep Acosta...
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. L'Antonio també sí, hi havia. Sí, Déu-n'hi-do, quin equipet. Sí. Equip de grans exjugadors del Sant Feliu.
Hi havia el Bax, també, que Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. No han ficat a qualsevol equipet davant.
No, hi havia un equipàs, i tant.
I m'agrada veure doncs, altres cultures perquè... practicava a la selecció d'Uruguai un futbol bastant de toc, com a mínim l'estona que jo he vist al darrere, no?
Sí, ja, bastant de toc fins que se'ls ha acabat l'aire també, perquè pobra gent, fins i tot al final em sap greu, perquè Sant Feliu, bueno, ha fet diversos gols al final cap a la recta final del partit i dius, hòstia, va, pareu, perquè els veies ofegats i mira que anàvem fent canvis, però clar, gent que... suposo que no estan acostumats a entrenar, no? I es notava que...
I avui feia caloreta,
I ja picava, sí, sí.
I aquest camp que tenim amb la pols aquesta que se t'enganxa el coll, etcètera, sí, vull dir, és una cosa... I una cosa que m'ha sorprès i ha estat, doncs, que el bar del camp de futbol estava tancat.
Sí, i no sé massa bé per què, He sentit que algú comentava alguna cosa per allà, però com que tampoc... tenim versions oficials ni res, doncs...
Una situació que m'ha estranyat, no? Perquè en un dia com aquest doncs, suposo doncs, que els serveis que hi ha en el municipal també haurien d'estar doncs, a l'abast de tothom, no? I a més doncs, penso que és un dia doncs, maco per tenir aquesta relació, etcètera, no? Mm-hmm. Però bé, vull dir, és una cosa que m'ha sorprès simplement perquè, mira, anava assedentat i no he trobat per res.
Tot i que sembla ser que tampoc no ho han necessitat pas, perquè vull dir, de lo més content que estava era del tercer temps i llavors el del bar em sembla que no han trobat gaire falta.
Sí, sí, un tercer temps es veu fantàstic i jo penso que és on es fa realment la comunió doncs, amb aquelles anècdotes del partit on deus doncs, riure una estoneta dient allò que t'he fet, el canyo que t'he marcat, la història i tal... I sobretot doncs, fent aquesta botifarrada gustallada que han fet. No?
Jo parlava amb uns amics nostres que són uruguaios, que venen amb nosaltres amb la colla i així, i m'ho deia, dius que em fa por, ni diuen xurrascada o una cosa així, no? I diu, mare de Déu, això avui pot acabar com el Rosari de l'Aurora.
I demà a treballar, oi?
Cansats com estem i ara més posa't a menjar i a beure per aquí... Bueno.
Doncs fantàstic, doncs, sobretot fantàstica la iniciativa, esperem doncs, que continuï i que no es deixi perdre i sobretot si serveix perquè tant uns com altres uns s'integrin i altres aprenem a integrar, no? I ajudar a integrar, que és molt important. Però més coses ens ha portat al futbol aquesta jornada, no? Aquest primer equip, aquest segona territorial amb aquest partidàs 6-2 contra un Ceba doncs, que estava a mitja taula també el Ceba. Crec que està una o dues posicions per sota del Sant Feliu. Evidentment hi ha 6 o 7 punts del Sant Feliu, però bueno, que estaven allà, que el podia haver engassat i que en tot cas el Ceba sembla que va perdre al final doncs, els papers, no? Tonto, va ser-hi en aquell
moment. Va ser una cosa molt curiosa. Hi vaig arribar que anaven 2-1 i el Sant Feliu, doncs, un partit plàcid, tocant i cap problema. Va fer el 3-1 i de cop i volta la cosa es va començar a... aliar, no? L'àrbit, la gent de Ceba, suposo que una mica presos per la impotència de veure el resultat i així, van començar a fer poder alguna falta, però tampoc eren faltes excessives, no? I l'àrbit va començar, tenia la mà molt suelta i a treure targetes de mala manera. Va haver-hi un moment que a la mateixa jugada va expulsar un jugador de camp, dos jugadors de la banqueta, a la mateixa jugada per protestar i diguéssim que l'àrbit, no sé, va agafar una mica el paper de protagonista, no? I sabia greu, perquè era un partit plàcid, ja es va acabar amb un 6-2, però que no, o sigui, tampoc reflexa el que va passar al camp, no? Un gol de penal contra el Sant Feliu, també, vull dir, una història molt, molt estranya. Uh-huh. El Sant Feliu va jugar molt bé, va fer un gran partit, l'estona que vaig veure jo, i tocant, saps? Allò que disfrutes veient el partit, no com aquesta tarda que hi ha hagut una estona que era a la pilotada, també quan ja no podien... Però l'estona que vaig veure jo era un futbol maco.
El Sant Feliu té jugadors per fer un futbol molt maco i jo crec que la temporada que ve així ho veurem. No? El Sant Feliu ara mateix està amb 49 punts, les situacions d'ascens estan a 56 punts, queden 4 jornades, 4 jornades són 12 punts, aviam, tot podria passar, està la cosa molt difícil. No? L'únic que sembla que està prenent una mica de gas és el Sant Perenca, però clar, que són 3 equips que estan aquí dalt. No és que si fossin 2, doncs vas a la caça d'un, però quan són 3 és més difícil que de 3 2 fallin, no?
Hi ha molt tros. A més, una cosa que et volia destacar, jo veient el partit, en un moment estàvem amb una gent comentant la jugada i així, i vaig dir, hòsties, Sant Feliu té un equip molt jove, no? Vale que hi havia l'Isma, hi havia el Xaki, hi havia el Chuso, però en el moment que els van canviar i va entrar el Marc Riera, va entrar el Lluset, va entrar... el Joan també, era un equip que dius, ostres, aquest equip és molt jove, molt...
Realment. I els que pujaran l'any que ve del juvenil, que crec que no sé si puja algú, però segurament algun doncs, s'ha d'anar promocionant. En tot cas, aquesta temporada el Sant Feliu doncs, està en una situació en la qual hi ha uns 4 equips i pot quedar o quart o setè. Jo crec que la cosa anirà per aquí, perquè són 4 equips amb bàsicament 50, 51, 49, 48 punts i jo crec que la situació és tal que Sant Feliu aquest any doncs intenti quedar quart, no? O entre els 5 primers, doncs, que sembla és una situació molt... Jo penso que és un resultat per estar molt satisfet per part de la directiva i per part del Santi en una primera temporada en la qual doncs bé, hi ha molta gent jove i que l'any que ve doncs, poden estar ja molt més consolidats amb aquesta categoria. No?
I més veient com van començar la temporada, no? Que va semblar que els costava molt arrencar, que la gent deia ai, què passarà, no? Aquells dubtes, la confiança amb el Santi al principi, que no es va perdre en cap moment, però tothom deia, hosti, aquest projecte poder no tirarà, i al final han demostrat que els que creien, que, em sembla que era el Jaume que era optimista, que deia, no, segur que tiraran endavant, que acabaran a dalt, no patiu...
No, però és que amb el Quique parlant, Quique, ens ho creiem que aquest any al final, doncs, jo recordo finals d'any, dèiem, veiem si encara estarem a dalt, i va ser un inici d'any així una mica tonto, però al mes de febrer també ens ho estàvem creient, no, Quique, de la possibilitat de poder, doncs, ascendir.
Sí, sí, la veritat que ho hem debatit diverses vegades i això, o sigui, al final de l'any passat va ser molt esperançador, al principi d'aquest any semblava que havien baixat una miqueta el ritme, però després es van tornar a disparar i ara la veritat que ens han fet patir o gaudir, segons el miri, fins a l'últim moment. La veritat que, bueno, jo crec que tenen la satisfacció d'haver fet la feina ben feta, d'estar tranquils, que saben que ja no han de patir aquest any. Han fet el que havien de fer, el que s'havien proposat, a més, perquè ells tenien clars que el que interessava aquest any era assentar-se a la divisió, que tot l'equip tan jove es posés ben posada les botes i que l'agafés confiança i aprengués a jugar a la categoria, i la veritat que ho han complert amb nota i a molt nivell.
Doncs aviam la temporada que ve, i si pot ser, potser amb gespa encara no, però aviam si ja pot ser amb alguna gespa, que per cert, ho hem de dir, el Tona ja té el seu tros de gespa,
I després de tanta pressió mediàtica aquí...
Sí, tira-ho això.
Contra l'espasa i la paret vaig decidir pujar al camp. El que passa, he de dir, més a més, que ja fa dies que la tinc a la gespa, el que passa que hem fet aquesta mica de vacancetes i així no m'hi hem pogut parlar, no? I anava amb ànsies de poder venir aquí i dir-ho, no, ja tinc gespa. Però bueno.
2 centímetres que té el Ton. 2 centímetres de gespa perquè ha volgut ser una mica més que nosaltres, Quique, així anem 1 centímetre per darrere, noi, ens hem de posar.
Ara us emplaço jo que hi aneu vosaltres al camp de futbol
i fer el segon centímetre.
Això s'ha d'empatar com sigui.
En tot cas, el Sant Feliu va tenir una iniciativa pel dia de Sant Jordi amb el tema del posem-hi gespa a la plaça, va fer tot un moviment i d'una història que crec doncs, que també ha reportat doncs, un altre partit Sant Tironet dintre d'aquesta campanya i aquest esforç que està fent directiva i club per posar gespa al municipal. Per tant, doncs, mica en mica, bueno, es van fent pessetes o passes petites, sí, perquè clar, pessetes, ara parlant d'euros, oi? Doncs, sí, tinc l'humor.
Festival de l'humor, això, avui,
Bé, doncs deia això perquè bueno, semblava doncs, també que a les eleccions a la Federació Catalana de Futbol el benvingut Jordi Roche tantes ajudes i tantes facilitats havia de posar doncs, el que era el futbol base, per dir-ho d'alguna manera, el futbol amateur, i bueno, sembla que tot això es complica. Jo no tinc una sensació molt clara d'una participació directa per part de la Federació Espanyola i Catalana de Futbol. No sé quina sensació que deu tenir la directiva, la meva és aquesta. A banda de que nosaltres ja vam dir que vam intentat per activa i per passiva contactar amb en Jordi Roche i mai ens ha volgut atendre, ha sigut, o no ens ha volgut atendre, més que no dir-nos que no, doncs ens ho ha ficat molt complicat i sembla doncs, que no pot ser. A mi em sap molt de greu que hi hagi gent que utilitzi mentides amb les campanyes diguéssim electorals per guanyar una poltrona. Espero que no sigui així. Espero que no sigui així i que realment doncs, es recolzi el futbol amateur en general, no dic Sant Feliu, sinó en general, perquè és molt important doncs, que els camps, molts camps que anem i que hem vist, hi hagi una superfície amb unes certes diguéssim, aptituds o ofereixi una certa seguretat. No?
La veritat que això no deixa de ser política, i llavors ara el que ens queda és confiar que abans de les properes eleccions, quan torni a necessitar el vot, s'espavili i s'espavili a complir alguna de les promeses que va fer.
Amb això el Quim té raó, el Quique té raó. El que passa que jo crec que el bo que té en aquests moments el club és que compta amb el suport del poble. No? Jo vaig parlar amb el Santi el dia que estava comprant la gespa i tal i estaven realment doncs, satisfets. Evidentment sempre s'espera més, però vaig parlar amb ell i deia, bueno, em sembla que la cosa va endavant, no? I tenen un bon tros de camp ja amb els gomets i així. I, no, i queda molt de gent de Sant Feliu per comprar gespa, no? Gent que els dius, hòstia, que no, no et ve d'aquí, no? I animeu-vos a pujar, i comentant-ho amb els de la colla, això que ho deies, no? I dius, ostres, pues, mira, va, no ens ve d'aquí, podrem anar-hi, però és aquest i podrem anar-hi que la gent a vegades sembla que els hi acabi de costar llançar-se. I jo crec que iniciatives com aquesta de Sant Jordi a la plaça, que no tinc informacions de si va ser un èxit brutal o només va ser un èxit, però crec que, va, que són coses que s'han de fer, no? Treure el taulell aquell al carrer i que la gent els sigui molt, molt accessible.
Suposo que sí, no? Perquè a vegades ens tornem més mandrosos per fer les coses, o ens costa més, o evidentment tots tenim moltes coses a fer, vull dir, tampoc no és cap crítica, perquè suor i llàgrimes ha costat a nosaltres aconseguir pujar al camp de futbol i comprar aquest centímetre de gespa. Però des d'aquí doncs donem una empenta a tota aquesta gent, nostres, va, vinguen en aquests centímetres de gespa, que ens farà molta il·lusió veure els nostres fills, companys, amics, nets, el que vulguem, jugant a futbol, i estic segur que el presi i la directiva, doncs a tots aquests aficionats, ens deixarà, encara que sigui fer un parell de toquets allà dintre d'aquella gespa, no?
Sí, home, sí.
No li farem malbé, no li farem malbé. Bé, doncs això és el que ens donava el futbol, la informació que ens portava el futbol, a més doncs d'aquest juvenil doncs, que sembla que ha acabat la temporada amb aquesta quarta posició, una temporada doncs, certament irregular, amb canvis d'entrenador. M'he trobat que el futbol base va ser el juvenil, també va ser el cadet amb el Toni, que també va deixar la direcció dels equips. És una cosa que m'amoïna, certament, de cara a la temporada que ve, suposo, doncs, perquè la directiva doncs, ho tingui en compte, aquestes situacions. Són situacions una mica estranyes, el fet doncs, que entrenadors deixin equips inferiors, equips base, que després els pot afectar, no?, en certa manera, a la seu estat, perquè també el que són el cadet i el... Tot i que el cadet està en una divisió molt complicada, i el juvenil també. Però bueno, no sé, és una qüestió per de cara a la temporada que ve doncs, tenir-ho en compte, i com sempre doncs, les coses que aquest any no han funcionat del tot bé, doncs, la temporada següent intentar millorar perquè funcionin molt millor, no? I bé, continuem aquí al 107.2 de la FM escoltant esports des d'ara fins a les 11 de la nit.
Necessita reparar el seu ordinador i no sap on ha d'anar? Necessita una xarxa per la seva empresa? Vol un ordinador fet a mida? Els seus problemes han acabat. Truqui sense compromís a Serveis Informàtics Josep al 93-866-2745. 866-2745. Oferim serveis tècnics per a empreses i particulars. Reparació d'ordinadors, xarxes, internet. Li oferim servei a domicili i li reparem l'ordinador a casa. Si es tracta d'ordinadors i d'informàtica, Serveis Informàtics Josep és la solució. Recordi aquest telèfon, 93-866-2745. 866-2745. És fàcil, 2745.
El Quique ens posa avui ara música dura, i música dura perquè té el seu perquè, perquè dur ha estat veure l'arbitratge nefast, horrible, patètic que han rebut els dos equips que han estat avui a la pista del pavelló municipal de Sant Feliu, entre el Sant Feliu i el grup Clima Mataró. Senyors, jo d'hoquei hi entenc molt justet, a nivell doncs, tècnic. A l'hora d'arbitrar sé que té moltes petites coses i que només una persona de molts anys d'hoquei pot una mica definir-les. Però realment jo veia coses tan clares que crec que qualsevol aficionat a l'esport doncs, veuria doncs, si és una falta o no ho és, i si és un penal o no ho és. Però jo no sé, Ton, tu ets més expert en això, però jo me n'he anat d'allà pensant, aquest home no, és que no n'hi ha alevins, vull dir... És per no arbitrar.
No, és un senyor que ja fa temps que s'arrossega a les pistes també. I a Sant Feliu ha tingut algun problema també amb algun partit del Nacional que ha causat polèmica i així. I és un tio que, bueno, no sé si es pensa que és bo o què li passa, però va per les pistes amb uns aires de superioritat espectaculars. No? És el senyor Grima i no sé si... Pel món de hockey és conegut i ha anat a pistes d'arreu d'Espanya i ha tingut problemes, i és un tio que és d'aquests que allà on va a la lia, no? Aviam, un partit que era un partit intens, el Mataró estava jugant molt bé, nosaltres estàvem molt a remolc del Mataró, però és que hi ha hagut jugades claríssimes. Jo quan et veia a tu indignat que no hi entenies, pensava, dic, mare de Déu, el Quim avui s'està indignant, un tio tranquil, no?, que sempre està pausat i així, et veia indignat i dic, hòstia, dic, és que realment deu ser, o sigui, jo de per si diguéssim que m'hi esvero amb els partits, no?, però quan et veia tu dic, mare, això deu ser la que tombe, no? Veies coses que no les entenies, penals, compensatoris. Final de la primera part hem aconseguit fer el 2-1 i a 9 segons del final del partit, amb una jugada que no venia del final de la primera part, no anava ni venir per res, penal en contra i 3-1. Dos gols de penal en contra de la Sant Feliu de la primera part, clar, i et marquen molt, no? Un 3-1 en contra, llavors tu demanava, dient, va, que si n'hi fem una a la segona part ens podem posar un 3-2 d'això, però és que era impossible, perquè a més ha cosit a tothom, a faltes, ha expulsat el Marc a falta de 10 minuts pel final del partit per una tonteria, i jugades d'aquestes que les garrotades més fortes no eren ni sancionades en falta, llavors per res et treia targetes.
Però, no? jo he vist algun penal a totes dues àrees, penals d'una claretat impressionant, no pitats, i sobretot el que em sorprèn és que el problema està en que un àrbitre d'aquestes característiques l'únic que aconsegueix és que els jugadors s'acabin fumant unes garrotades brutals, perquè quan un àrbitre escalfa un partit d'aquesta manera, desespera els jugadors, el jugador quan treu la impotència o treu la ràbia de la situació, la treu contra un rival, evidentment, no? Sí. A vegades doncs, amb una entrada desmesurada, amb un cop d'estic doncs, on no ha de tocar o el que sigui, no? I llavors el culpable acaba sent el jugador, i és el que més ràbia em fa d'arbitratges com aquest, no?
Hi ha hagut una estona que hi havia el Jordi Casabelló del nostre equip contra el número 6, que és que es perseguien per tota la pista, perquè l'àrbitre els hi permetia i a dintre l'àrea s'agafaven, i quasi cada jugada, vale, que estem parlant de Nacional Espanyola, que ja el llistó està més alt i és més noble, no? L'esport és dur però és noble, no van a fer mal, però hi ha jugades que els veies abraçats a dintre l'àrea que dius, aviam, això és falta, bon home, miri-s'ho com vulgui, però això és falta, no? I el veies allà amb les mans a l'esquena i corrent per la banda així amb la panxa endavant i deies, senyor, fiquis una mica al partit, no? Deixi de pitar tonteries. A la primera part, targeta blava directa amb un jugador per desplaçar la porteria.
Allò m'ha semblat, i això ha sigut un jugador del grup Clima que l'han expulsat directament per una xorrada, per dir-ho d'alguna manera, no? Vull dir, jo no sé si, suposo que deu ser targeta o targeta
roja. Sí, no, el reglament en parla d'això, és una de les coses que el reglament en parla, però de desplaçaments de porteria n'hi han 25 a cada partit, perquè o el porter mateix la mou o algun jugador allò que hi pica es desplaça la porteria, no sé, són situacions d'aquestes que dius, aviam, estigui pendent d'altres coses que prou de feina té, i deixis de marronar amb aquestes estrelles, perquè llavors tot el que aconsegueixes és posar-te el públic en contra, posar-te els jugadors en contra i haver-te de sentir com se'n recorda de la teva família de la baix, com diuen, tio, ets molt dolent. I aquestes coses que se les podrien estalviar si fessin la seva feina, simplement, no? I no volguessin ser més protagonistes del que ja són.
Sí, a vegades aquests protagonismes. En tot cas, el grup Clima Mataró ha guanyat doncs perquè per mèrits propis, realment. Vull dir, és un equip molt fort. He vist uns jugadors amb una velocitat i una capacitat de definició impressionant. Vull dir, hi havia un número 7 que era un màquina.
Ivan Acuña és un dels tios més bons que hi ha en aquesta divisió, el màxim golejador d'una pila d'anys també, vull dir que...
O sigui, m'han semblat molt bons, no? I vull dir, jo penso que realment, doncs, evidentment serà campió d'aquesta lliga, és jugador ja, és equip d'hoquei lliga.
Si no em vaig xerrat, em sembla que els hi falta un punt encara, però bé, ja, o sigui, materialment és equip de primera d'hoquei lliga. I ho comentàvem, hem tingut el plaer de compartir el partit veient hockey amb gent entesa de hockey com són el Joan Ramon i llavors ha vingut, hi havia el Ferran Soler també, que és porter del Cerdanyola, que bueno, comentàvem la jugada i així, i és que aquella gent jugava en el contraatac, ells atacant el contraatac, i normalment quan ataques el contraatac acabes amb els teus jugadors a la porteria, diguéssim, que vas a fer gol, no? I llavors el que et costa molt és tornar enrere. I nosaltres sortíem al contraatac i ells ja havien reculat, no? I eren gent molt ràpida, gent que tenien un físic
espectacular. Però eren tots joves, o sigui, tots eren nanos. D'una edat, jo diria que 22-23 anys.
La Cunya és una mica més gran que jo i així, però són gent que tenen molt hockey dintre. El que passa que llavors són aquests equips que són equips que se'ls diu sensor, no? Que un any pugen, l'altre any baixen, perquè són bons per jugar nacional, però quan arribes a Divisió d'Honor et trobes uns equipassos de cuidador. Només cal veure l'exemple de la Vilafranca de l'any passat. Vilafranca l'any passat, que va guanyar quasi tots els partits de Lliga, aquest any n'ha guanyat 3 o 4 a l'Hockey Lliga, i a 5 o 6 jornades d'abans d'acabar la Lliga ja estava baix.
Ja està baix.
Avui he pogut parlar amb l'entrenador de Vilafranca, que ha vingut aquí, el Climent, que havia estat entrenador nostre, i el tio diu, bueno, l'any que ve tornar-hi, no? I
hem de tornar a intentar.
És una curiositat que te la volia comentar un dia d'aquests, que em volia parlar aquí a la ràdio, que el Climent mateix ha estat tota la temporada amb el suport de la directiva, havent guanyat 4 o 5 partits, vull dir que, i l'han renovat per l'any que ve, i això és una cosa quasi insòlita, no?
Una directiva que entén d'hoquei.
Sí, segurament, perquè jo crec que és un dels... personalment és un dels millors entrenadors que he tingut mai, i bueno, és un tio que farà molta carrera dintre el món del hockey, no? El que passa que bueno, tenir un equip jove, el va intentar reforçar amb gent veterana d'aquestes mítics Santi Pons i gent d'aquesta que són ja que van de baixada, i gent que ja havia plegat de jugar a hockey i no li ha sortit bé el projecte, però bueno.
En tot cas, parlant d'injustícies com la de l'àrbitre, injustícia la que es pot doncs acabar efectuant amb el femení d'hoquei, no? Una miqueta per ficar antecedents a la gent doncs, que no coneixen la situació, i que dèiem en els titulars que és la situació en la qual la Lliga s'ha acabat, ha finalitzat la Lliga femenina d'hoquei, en el qual doncs, en aquests moments, tal com ha acabat la Lliga, el Sant Feliu és tercer a un punt de l'Arenys, que és segon, i recordem que els campionats d'Espanya només van els dos primers. Què passa? Tant l'Arenys en aquest moment com el Sant Feliu tenen pendent un partit amb el Mataró. Un partit en el qual doncs, que l'Arenys havia d'haver jugat ja fa doncs, molts mesos contra el Mataró, i quan li tocava jugar doncs, amb Lliga van demanar l'aplaçament per falta de jugadores. Llavors això què va portar? Els clubs no es van posar d'acord i el comitè va dictaminar una data per jugar aquell partit entre l'Arenys i el Mataró. El comitè, intel·ligentment, no sé com s'ho va muntar, però va aconseguir que el Mataró, que tenia algun altre partit aplaçat, el comitè li adjudiqués en la mateixa data dos partits, un d'ells contra l'Arenys. I l'Arenys, doncs, intentant doncs, facilitar les coses, li va dir al Mataró juguem-lo la setmana següent, aquest partit. Arriba la setmana següent i l'Arenys torna a demanar l'aplaçament d'aquell partit, per qualsevol altra causa. Llavors què passa? Arriba el moment en el qual el Sant Feliu ha de jugar, passen mesos, tot això són mesos, el Sant Feliu li toca jugar contra el Mataró, casa del Mataró, però el Sant Feliu evidentment diu, ep, l'Arenys i jo ens estem jugant la classificació, jo no vull jugar aquest partit abans no l'ha jugat l'Arenys, és a dir, si jo guanyo sobremotivo a l'Arenys, si jo perdo doncs l'Arenys ho té tot molt fàcil, jo vull que sigui l'Arenys qui em motivi a mi, perquè el calendari així ho adjudica, no? Tot es munta des de, doncs des del comitè de competició, la FECAP o qui sigui, s'estableix que l'Arenys jugui contra el Mataró el divendres, i el dissabte següent el Mataró jugui contra el Sant Feliu, que és quan li tocava jornada de Lliga. Bueno, la directiva doncs, del Sant Feliu no ho veu allò gaire clar, i abans d'anar a jugar a Mataró doncs, truquen a la federació per dir, bueno, aquest partit de l'Arenys doncs, es juga divendres, com havíem quedat i tal. Diu, bueno, no, està aplaçat aquest partit. I el Sant Feliu diu, ah, doncs, si està aplaçat, nosaltres també l'aplacem. No volem jugar fins que no jugui aquest partit. Situació final, doncs que el Sant Feliu i l'Arenys no han jugat aquest partit, i el Mataró diu, n'estic fins al barret, decisió salomònica, no juguem cap partit ni contra el Sant Feliu ni contra l'Arenys, i 3 punts per cada un. Què passa? Això és un míssil directe, una adulteració d'una competició, doncs aquests partits s'han de jugar, perquè evidentment si l'Arenys empata o perd contra el Mataró i el Sant Feliu guanya, significa que el Sant Feliu és qui va als campionats d'Espanya, i si no, doncs, bueno, cadascú doncs, que merescudament vagi on hagi d'anar. Ara mateix tota aquesta situació està doncs, davant del comitè de competició, que ha de donar la resolució abans d'aquest dimarts o dimecres, però això afegint que els campionats d'Espanya es juguen aquest cap de setmana que ve.
Comencen divendres a Sant Hipòlit de Voltregà.
Una situació boja, una situació en la que jo no entenc per què quan un comitè de competició dictamina una data Primer, si hi ha hagut aquesta duplicitat no s'entén. Segon, si aquesta duplicitat, si aquesta data no es compleix, per què no sanciona els equips que no s'han presentat o el que sigui. Clar, la situació actual, penso doncs que si un equip com el Mataró decideix no jugar un partit, penso doncs que ha estat desqualificat de la competició, però vull dir, fotre'l fora.
Sí, sí.
A nivell sanció, crec que baixa una categoria o no sé com va. Jo no sé com funciona, sé que en el futbol baixa una categoria, tres categories i quedes fora.
El que passa que tal qual ho has explicat semblava que havia estat poder més culpa de l'Arenys que no pas del Mataró, perquè va...
Exacte.
Sí, evidentment. Sí,
és més culpa de l'Arenys. El que passa que alhora no podem acceptar la resolució que prenen el Mataró davant d'això. Dir doncs no jugo amb ningú, m'entens? O sigui, l'Arenys és un equip que jo penso que en tot moment ha anat allargant una situació que li interessa moltíssim, perquè el Mataró és l'únic club o un dels pocs clubs que la seva pista és molt complicat, crec que la portera és internacional, que hi ha jugadores internacionals, i és l'únic club que pot a l'Arenys treure-li punts. Mira, o al Sant Feliu.
Només a tall d'anècdota, aquesta secció que quasi instauraré jo, és que el Mataró és l'únic equip que ha robat, entre cometes, dos punts en dos anys al Sant Hipòlit de Voltregà. Un equip que ha guanyat tots els partits, menys aquest, de les dues últimes lligues, i no m'equivocaria si digués que dels últims 4 anys poden haver perdut 3 de partits, entens? I aquesta setmana passada van empatar 2. Clar, vull dir, no estem parlant d'un equip que sigui 4 canyes escardades, no, és un equip que hi van, que tenen una portera molt bona i que són molt competitives. Clar, això pot desequilibrar la balança cap on sigui. Evidentment el Sant Feliu ha de lluitar perquè aquests partits es juguin fins al final, i si no, doncs impugnar la competició o el que sigui. Jo no sé quin procediment s'ha de seguir, no? Però...
El que no entenc, nosaltres intentarem parlar al llarg de la setmana amb la Federació Catalana de Patinatge, aviam què ens diu, perquè això jo crec que ho trobo pues, una alteració directa de la competició totalment punible. La situació està en aquest punt en el qual jo suposo que la Federació acabarà dictaminant que victòria per cada un i aire. Trobo que és una alteració brutal d'una competició. Jo suposo que la directiva del Sant Feliu doncs, bueno, suposo, no sé, que està treballant molt fortament perquè això no succeeixi, perquè jo penso que si s'ho han de guanyar o no, i crec que s'ho mereixen, són les noies en el camp jugant, i no amb aquestes marrulleries de diguéssim d'una màfia de pacotilla dels anys, doncs, no sé, 50 o 60, no? La situació realment és patètica, sobretot per una federació, jo penso, catalana, doncs, que jo crec que ja passa tot a l'espera de les eleccions i suposo que fotrà el camp, un comitè de competició que fa pena.
Sí.
I llavors jo no sé què dir davant d'aquesta situació, no? Si no sentim molta indignació i impotència.
I a part del problema que està és que en cas que resolguessin el que seria lògic que haurien de resoldre, que és es disputen els partits, estem parlant que ells ho decidiran demà o demà passat. Els campionats d'Espanya comencen divendres.
És impossible.
El Mataró, per molt bon equip que sigui, ha de jugar dos partits en 36-48 hores. És que és quasi impossible tot això. No? És una situació que ha arribat a un extrem que tothom es pensava que hi arribaria, a més a més. No? Parlaves amb la gent, amb el Ramon, i deies, hòstia, aquest partit de l'Arenys ens portarà problemes. L'Arenys no el vol jugar, i no el vol jugar, i no el vol jugar, i s'ha acabat com s'ha acabat. No?
Però és que jo penso que hi ha...
No, només una pregunta. En l'hoquei també han de passar d'haver passat 24 hores o 48 hores per jugar un altre partit, hi ha algun tipus de...
No, en principi llei escrita no, perquè al mateix temps aquesta setmana les nenes, si haguessin hagut de jugar el partit aquest del Mataró, que també en un principi estava no programat, tenien 4 partits en una setmana. Vull dir, no hi ha problema per això, perquè a vegades jugadors sèniors juguen 3 partits en un dia i mig, saps què vull dir?
I quan seria l'últim dia que es podria jugar aquest partit, abans del dijous mateix?
Clar, en teoria la Lliga s'ha acabat ahir. Tens? A partir d'aquí l'últim partit sí que es podia jugar la setmana que ve, però clar, això ja, llavors ja entra la setmana que ve, perdona, el dijous, que passa que ja hi entra la Federació Espanyola, perquè la Federació Espanyola té els calendaris programats pel Campionat d'Espanya d'aquest cap de setmana. És una situació una mica il·lògica. Nosaltres mateixos, si programéssim anar a cobrir el Campionat d'Espanya, no saps, o sigui, no, fins a l'últim moment no pots decidir si has d'anar-hi les jugadores, clar, no saben si han acabat la Lliga, si han de mantenir, saps? I a més, és un Campionat d'Espanya que és exigent, vull dir, que sí, sí. Te la jugues, i ja vam veure la Copa de la Reina com anaven les coses.
I fins i tot hi ha una carta del Mataró, del president del Mataró, donant la raó al Sant Feliu, Fins i tot hi ha una carta doncs, que té el president donant
sí, però, bueno,
la
però...
raó en aquesta situació. Vull dir que realment ha sigut l'Arenys qui d'una forma doncs, brutal ha buscat no jugar aquest partit.
Sí, però bueno, la culpa és de la...
De la federació.
La catalana, sí, perquè sí, són els, sí, que, sí, els que li estan donant totes les armes a l'Arenys.
És una federació de quatre duros, això. Vull dir, és algú que jo trobo ja doncs, realment ratllant lo patètic.
I llavors volem ser internacionals, a més a més. Llavors volem ser una...
És que ens estem matant. Jo no dic que, no, que la selecció catalana i tal, i que hi dediquem tantes, pues, tantes, diguéssim, tants esforços, que és una cosa molt digna de defensar. Ara, primer arreglem-lo d'aquí, no? Vull dir, ja ens anirem a representar quan siguem alguna cosa aquí ben feta i ben muntada. Ara, per fer el pena arreu del món, doncs, escolta'm, poder no, va, no fa falta no fer pena arreu del món. Primer siguem alguna cosa aquí.
Sí, sí, tant. No, la veritat que el tema de les federacions és una cosa que s'hauria d'arreglar, però des de l'arrel i em sembla que a tots els nivells, perquè totes les federacions catalanes quasi fan més pudor que una altra cosa.
No sé, no sé, no sé per aquests moviments, no ho sé. La veritat és que no ho sé. Jo l'únic que espero és que aquest primera catalana, doncs, el que femení doncs, acabi tenint el que es mereix, no? I res més.
No sé, jo el que passa que com a opció el que miraria de fer és mirar de jugar que el Sant Feliu jugués a partit, o sigui, tot i que fos a l'últim moment, que jo no tingués l'Arenys temps de jugar el seu partit ni que volgués, però si més no que per part nostra que no quedés.
Sí, però és que jo penso que és una de les coses que he pensat, potser si el Sant Feliu ha jugat el seu partit li podia donar arguments perquè després dir doncs, a l'Arenys no li podem donar la victòria.
Sancionar els dos equips, sí, però i si no? O sigui, sí. Clar, imagina't que no guanyes. Clar, llavors aquí és la situació...
El que passa és que si no guanyes s'acabaria el problema, per dir-ho d'alguna forma. I si guanyes s'hauria de fer amb temps, o sigui, sense que quedés temps, perquè l'Arenys llavors sí que s'hagués de menjar lo de no poder jugar al partit.
I off the record la gent comentava que poder la federació no havia resolt fins ara esperant que el Sant Feliu punxés aquest cap de setmana, saps? Perquè tenia partit amb el Salt, tenia partit amb el Vilanova la setmana passada, i suposo que això que fa aquesta federació, no? Que bueno, no toquem i anem passant. Clar, tenien dos partits a Sant Feliu, tenia partits a l'Arenys, i tothom esperava doncs, que algun dels dos equips punxés. Els dos equips han complert amb els seus resultats, clar, s'han trobat aquí amb el merder muntat sense saber-se com sortir-ne, saps?
Bueno, en tot cas, la federació sabrà el que fa, perquè això li toca a la federació. Té una patata molt calenta, molt calenta. I aviam què tal, no? En tot cas, que cada club defensi els seus interessos i com a Sant Feliuencs nosaltres hem de defensar els nostres, que són que aquestes nenes estiguin als campionats d'Espanya, com sigui.
Sí, el que passa que a mi, des del meu punt de vista, la veritat que és una miqueta trist, perquè les males, coneixent com va el tema de la federació i com van aquestes històries, tampoc no m'estranyaria que passessin de tot i l'any que ve aquí estem tots una altra vegada i aquí no passa res.
En tot cas, com a club sí penso que no ens focalitzem només en solucionar el dia d'avui, sinó el dia de demà. Per què ho dic? Perquè, com dèiem a l'inici, estem a maig, a l'abril en teoria s'havia d'haver convocat una assemblea amb el tema de canvi de directiva. Jo no sé com està. I ara estic en un punt en què comença a ser igual, ja, si passi el que passi, o sigui, més igual. Jo no és qüestió de jutjar a ningú. En tot cas, sí que crec que ha arribat el moment perquè socis i aficionats demanin ja alguna explicació de la situació actual. És a dir, o es continua o no es continua, però sapiguem alguna cosa. Si no es continua, nosaltres, senyors, com vam dir en el seu dia, pleguem, adeu, que entrin els nous, i si es continua, senyors, continuem, tenim un projecte de futur i volem agafar aquestes dues o tres persones més o quatre necessàries per muntar una junta directiva de cinc i tirar endavant un nou projecte. Ja em comença a ser certament igual. El que jo crec que s'ha de començar a pensar en el club. No es pot deixar de planificar la temporada que ve. Ara és quan es comencen a planificar temporades. Es prenen decisions, sponsors, el que sigui. Senyors, i això ho dic jo directament als socis, perquè crec que ha arribat el moment que ja es demani alguna cosa, i també la junta directiva actual, si us plau, decideixin què volen fer. Simplement, no hi ha més. Vull dir, el club és el que sempre preval, les persones passen, i jo crec que ha arribat al punt en el qual s'ha de prendre una decisió i dir-la i facilitar tant una cosa com l'altra. Jo penso que quan una persona dona la seva paraula que farà una cosa l'ha de fer, però en tot cas, si no l'ha de fer, que ho reconeixi i ja està. i que es treballi per l'any que ve. És l'únic missatge que vull donar. Espero doncs, que en properes dates tinguem informació, perquè aquest secretisme a mi m'espanta molt. En tot cas, dilluns que ve tornem a tenir un programa, companys. Moltes gràcies, Quique.
De res, a vosaltres.
Moltes gràcies, Ton.
De res, home.
La setmana que ve ens tornem a trobar aquí a les 11, a les 10 i fins a les 11 amb els Esports de Sant Feliu. Moltes gràcies a tots i molt de gust per haver retornat a tenir un micro a la boca i poder comunicar-me amb vosaltres. Una abraçada i molt bona nit.